A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 18 minuts del matí, el nostre habitual temps de mecànica, de consells de mecànica, de, en definitiva, suggeriments, propostes que ens porta, com sempre, en Paco Aguarjontes de Suburència de l'Automòbil. Ara que s'acaba el 2010, doncs hi ha unes quantes dades. En Paco ens ha portat una revista, que és una revista d'aquelles que es reparteixen per tots els tallers de l'estat espanyol, i on apareix precisament en Paco al costat d'alguns dels representants d'empreses o tallers especialment coneguts i reconeguts arreu de l'estat. És la revista InfoCap. Però dins aquesta revista hi ha tot un seguit de dades interessants que demostren fins a quin punt la crisi també ha arribat, com era d'esperar, no només al món de l'automoció, perquè el mes de novembre s'ha venut un 25% menys de vehicles, també, o sigui que la tendència de nou des de la finalització d'aquests 2.000 euros que el govern donava, doncs s'ha notat també a l'hora de vendre cotxes, però a l'hora de reparar-los també. La crisi ha obligat, diu aquesta revista, a tancar les seves portes a 750 tallers. Actualment existeixen a Espanya 45.724 tallers de reparació de vehicles, que és l'1,6% menys respecte a l'any 2009. Això per un costat, i per una altra banda, per si se'n volen fer la idea, malgrat que l'usuari retardi cada vegada més allò, l'espaiat entre reparacions, les operacions bàsiques de manteniment acaben sent imprescindibles, com en Paco ens havia dit en més d'una ocasió. Entre altres coses, l'edat mitjana del parc de vehicles a Espanya ha augmentat gairebé fins als 8 anys. L'any 2001 era de 7 anys i ara estem al 7,9, gairebé arribant als 8, senyal que s'estira una miqueta més de la vida del cotxe. I el conductor, com també en Paco ens havia insinuat, retarda tot allò que pot, les petites operacions de xapa, que si era un bony aquí, que si era una rascada allà, que si era no sé què. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia, doncs.
O sigui que ens hem fet també el cotxe a la mida de la nostra vida ara, eh?
Cada vegada es va encongint més i a la horma del nostre sabata, o sigui, cada vegada, fins que arribarà el moment que l'edat mitja d'un vehicle ha d'arribar als 10 anys. És la meva opinió. Perquè un vehicle l'has d'amortitzar, o sigui, si no l'amortitzes en quilòmetres, l'has d'amortitzar en anys.
No hi pensem mai en això, eh?
En 5 anys no has amortitzat un cotxe.
O si pensa poc, es compra un cotxe perquè ens agrada, perquè no sé què, perquè etc, però s'han de fer números per comprar un cotxe també.
Home, s'han de fer molts números. El que no fa números per comprar un cotxe, o per comprar una tele, o per comprar qualsevol cosa, després paga les conseqüències, perquè ofertes n'hi ha moltíssimes, tentadores i agressives i el que vulguis. Ah, si no ho medites a casa o calcules, és quan venen les sorpreses.
Comprem per anys o comprem per quilòmetres? Paco, l'amortització d'un cotxe, quan tu ens parles de 10 anys,
a veure,
hem començat marcant un període
un
de temps.
Un comercial sempre no ha de mirar els anys, ha de mirar els quilòmetres.
D'acord.
Llavors, depèn del vehicle que compris, hi ha vehicles que t'afavoriran fer més quilòmetres que uns altres.
D'acord. Clar, però un usuari normal, jo diguem que no tingui el cotxe com un element imprescindible del dia a dia, de la feina, etc, etc, un usuari, si no dic normal, dic que no utilitzi el cotxe com a una eina professional, sinó per sortir amb la família, per anar fent càrrecs, per anar al supermercat, per no sé què.
Jo crec que la mitjana de quilòmetres d'aquest usuari pot ser entre 10 i 15.000 quilòmetres a l'any. L'utilitat que m'has dit.
Un ús comarcal, un ús de cap de setmana,
bellugar-te per aquí. Després, quan ja entres a l'ús comercial, llavors parlem de 25 en amunt.
D'acord. Un cotxe amb 15.000 quilòmetres per any, que pot durar més o menys, amb què ho cuidem mínimament?
Aquest cotxe, fent la multiplicació, 105, o sigui, 15.000 quilòmetres a l'any, per 10 anys ens estem ficant en 150.000 quilòmetres. Vale, en 150.000 quilòmetres, hauràs d'haver fet una vegada la substitució de la corretja de distribució, hauràs fet un canvi de pneumàtics o dos, depèn de l'utilització. L'embrague no l'hauràs d'haver tocat pràcticament. Amb una conducció, no, amb una conducció normal l'embrague està durant això. Ara, l'embrague pot durar un dia.
Abans no duraven tant, no?
No, clar, perquè és que ara els embragues són diferents. O sigui,
d'acord, però és a dir, ara un embragatge d'un cotxe pot durar fins a 150.000 quilòmetres si fem una conducció com cal.
Jo he vist embrague amb 300.000. Però és que això és un component de desgast. I depenent de la utilització que tu li donis,
serà
el resultat. Si tu condueixes per autopista i pràcticament l'embrague no el toques, això és etern. Si fas ciutat,
conducció urbana, semàfors, amunt, avall, etcètera, etcètera.
Si al peu no tens cura de treure'l de sobre, com molta gent, clar, és... tot això és desgast.
D'acord.
I la duració és, depèn del...
Però diguem que de mitjana, amb 150.000 quilòmetres de cotxe, no hauríem de tocar l'embrague, no, de mitjana. És a dir, una conducció normal,
avui dia no.
No,
perquè són embragues autoajustables, el cable s'autoajusta, o sigui, és...
D'acord, és a dir, allò de tensar i de...
No. Molts ja són hidràulics, o sigui, és... El manteniment de l'embrague és zero. L'únic que...
ens hem de portar bé.
T'has de portar ben bé.
O sigui que hem comptat amb un cotxe més o menys d'uns 15.000 quilòmetres a l'any de mitjana, dos canvis de pneumàtics en una vida útil d'uns 10 anys, un canvi de corretja de distribució, no caldria en principi que canviéssim l'embragatge, què? Pastilles de fre?
Pastilles de fre, tot això és el
manteniment. I el manteniment habitual,
sí,
i tot això.
Llavors cada 20.000 quilòmetres o 15 vas fent, però és que ja et dic...
I el cotxe ens pots durar 10 anys perfectament?
Clar, si tu el cotxe l'has comprat, per exemple, i l'has financiat a 5 anys...
Sí, que te'n quedin 5 anys durant, més, diguem-ne, de lliure de
clar,
res, no?
Clar, durant els primers 5 anys estaràs pagant lletra i no pagaràs reparació.
D'acord.
Si hauràs de pagar manteniment, depèn de l'ús que li doni.
Aquí està. Però passats els 5 anys...
Clar, passat els 5 anys, si tu aquest cotxe l'has cuidat, el cotxe està nou. El boom, quan va haver el boom de comprar cotxes que es baixaven d'Alemanya, eren cotxes en 5 anys. Te'ls posaven aquí en carretera ben llustradets, i a la que canviaves la matrícula, que posaves la matrícula...
Sí, semblava que te l'haguessis acabat de comprar. D'acord.
Havies de ser un expert per anar allà i dir sí, té 5 anys.
D'acord.
Sí, això et dic, que si el cotxe es cuida, el
d'acord,
cotxe
dura. Però des de l'experiència professional, diguem-ne que el més lògic o normal seria que el cotxe acostumi a durar el doble del temps que has tingut per pagar-lo, per dir-ho així. Si un cotxe l'has finançat en 4 anys o 5 anys, doncs que te'n quedin 5 anys lliures i que el cotxe doncs pugui funcionar.
Això parlant d'una família que ha d'anar calculant arribar a final de mes.
Sí. I amb un comercial molt probablement amb l'empresa s'arriben a acord, 50.000 coses, perquè aleshores els cotxes sí que es desgasten molt més i l'ús és un altre.
Llavors cada comercial té el seu tracte amb
aquí
el
està.
Seu...
Però en general un cotxe ho podem plantejar d'aquesta forma, o comprar un cotxe que ens duri el doble del temps de pagar-lo, per dir-ho així.
Sí, és correcte.
I si ens portem mínimament bé, ens durarà sense massa complicació.
En 10 anys l'has amortitzat, i llavors el que et donin d'aquell cotxe ja és... Bueno, tot això és que ve de més.
D'acord.
Ah, si en 5 anys perds més de la meitat, pues, aprofita'l, perquè és que d'aquí 5 anys més...
D'acord, ho dius en el sentit, un cotxe es desvaloritza molt ràpid ara, no?
Clar, home, un cotxe amb 5 anys ha perdut tot el valor, pràcticament. Està per sota...
Encara que t'hagis comprat un cotxe de marca, es desvaloritza qualsevol cotxe.
L'impost, una vegada ha sortit al carrer, els impostos estan perduts. Llavors és una... Com la subhasta, que hi ha que va anar...
D'acord, va baixant.
Pues va baixant, i cada mes que passa va baixant. Ah, no sé, que sigui un cotxe col·leccionista, un cotxe... Però és igual, però sempre té tendència a baixar.
D'acord. Per tant, comentem, vida mitjana 10 anys. Ara estàvem parlant precisament d'aquestes dades de la revista que deien que els cotxes s'estiren fins als 8, o sigui que encara hi hauria marge de 2 anys...
Per estabilitzar-nos i anar com s'ha d'anar.
Tot i que els concessionaris, escoltant això, es ficarien les mans al cap, perquè els cotxes suposo que en aquests darrers anys no han durat
ja,
per quan... moltes persones ni 5 anys un cotxe. L'han canviat abans, molt probablement.
Sí, bueno, però quan ells tenien les vaques grosses no se'n recordaven de nosaltres. O sigui, aquí quan surt el sol, surt per tothom, i cadascú ha de fer la seva lluita. O sigui, no, jo no vull res dolent per ells,
no.
Però quan ells han tingut cua i anaves a fer una revisió i et deien, passi vostè d'aquí un mes, ara què passa? O sigui, l'altre dia comentant amb uns professionals del sector, que de tant en tant ens ajuntem i parlem, va sortir aquest tema. O sigui, fins ara anaves a fer la revisió al servei oficial i et demanaven el que fos, una barbaritat. El plaç d'executar aquell servei o aquella reparació...
Que ara faig un parèntesi, començarà a canviar això, no? Per la normativa europea en què permetrà que qualsevol persona que tingui un vehicle de qualsevol marca pugui anar, per dir-ho així, a qualsevol taller, no cal que passi pel servei oficial de la marca.
Sí. No, de fet això ha canviat, ja actualment està funcionant.
D'acord.
No, però jo em referia a... A veure, quan una persona compra un cotxe nou...
Sí.
En principi, ell és fidel a la marca. Per por,
el que sigui, perquè li té confiança, diguem-ne, en el concessionari on l'ha comprat.
O sigui, la primera és fidelitat.
Uh-huh.
Després ja, ell ja es va donant compte i ja sap on ha d'anar i tria on vol anar. Però jo em referia és que si tu has comprat un vehicle, el vas comprar a l'època del boom, vas pagar el que et van demanar.
Sí.
Cada revisió la passava religiosament, uh-huh, els quilòmetres que tocava i tal. Cada vegada que pagaves, sorties... Bueno, pagaves el que t'havien dit i ja està. El pla d'entrega era...
El que fos.
Et tractaven d'aquella manera. Deixi vostè el cotxe i ja el trucarem. I allò podia ser una setmana, dues, tres, o el que ells consideressin. Vale. Resulta que ara, el mateix concessionari, la mateixa marca, el mateix cotxe, t'està costant la meitat, t'ho estan fent al dia i a sobre et conviden a almorzar. Dius, bueno, a veure, què passa? Aquí què està passant? Els anys anteriors, què m'estava prenent el pèl? Perquè si ara equits, mm-hmm, o sigui, equits servei, equits servei em costava 500 euros, ara em costa 150,
mm-hmm,
aquí hi ha 350, que on estan?
Està clar que tothom ha hagut d'ajustar preus, això sí, eh?
Sí, bueno, tu pots ajustar, però pots
ajustar... Però vols dir que hi ha hagut aquí...
Podràs ajustar un 10%,
d'acord,
un 15%.
Però no aquestes diferències...
Però menys de la meitat...
D'acord. Faig un parèntesi aquí, abans d'anar a petar a la qüestió dels pressupostos online, perquè fèiem referència a la revista aquesta que ens ha passat en Paco, es parla molt ja de la presència dels tallers a les xarxes socials i fins a quin punt a través de les xarxes socials o d'internet es pot demanar un pressupost com qui demana el pressupost d'un electrodomèstic, per exemple, en un taller. Però abans d'això... Per què moltes persones quan van al taller ens diuen escolta, passa això, hem de canviar aquella peça i aquella peça mai no hi és i aquella peça sempre s'ha de demanar i aquella peça ja t'arribarà, ja et direm quan arribi la peça i t'ho posem. Això és una pràctica habitual ara, que els tallers tinguin molt poc estoc del que sigui i que s'hagi de demanar sempre.
Mira, avui en dia, perquè facis una idea, un taller podria ser una habitació,
sí,
una habitació pintadeta de blanc amb un elevador i una caixa d'eines i un ordinador de diagnosis. Allò avui en dia és un taller sense res, perquè jo recordo quan vaig començar el taller,
perquè ara això és una pràctica habitual, no tenir estoc, no?
No, però és que no té ningú,
no, té, sí, no, 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 per això t'ho pregunto,
no tenia el concessionari, o sigui, el concessionari,
això em refereixo,
a fàbrica.
Sí, sí. Ara, és a dir, no hi ha la pràctica aquesta de no tenir peces, no hi ha estocatge,
no hi ha estocatge, no,
d'acord,
no, o sigui, això ha passat a la història,
ha passat a la història,
això ja no és per norma i teoria mecànica. Això és economia, ja. O sigui,
no, clar.
Això ja... Llavors, com funciona això? Ara s'estan muntant unes plataformes molt grans de distribució de recanvis.
D'acord, de logístiques, vaja.
Logístiques, en el qual està centralitzat recanvi multimarca. Llavors, aquesta gent s'han posat d'acord amb... Nosaltres ja treballem amb ells. Mm. S'han posat en plataformes de distribució, el que tu has dit, sí, logística, que són furgonetes que estan tot el dia donant voltes.
D'acord. Vaja, com a les farmàcies.
Igual, idèntic. Llavors, què passa?
És a dir, quan una persona va al taller que sigui o al concessionari que sigui, li diguin que han de demanar la peça, que no s'enfadi, perquè això ja és, diguem-ne, norma habitual en tots els tallers i concessionaris de la marca que sigui.
És així, o sigui, és així. El taller pots tindre aigua per fer un nivell de motor,
aigua, oli,
aigua parabrises,
sí, algun pneumàtic si convé, etc.
Però concretar amb recanvi és impossible, o sigui, no hi ha recanvi que es comparteixi amb altres marques. Així és que sempre s'està parlant de globalització i que s'intenta...
Vols dir que hi ha tantes referències diferents que no, sí, no paga la pena tenir aquí material i, sí, i haver-se gastat uns diners per tenir un material...
No, t'equivoques. Jo, per exemple, amb els majoristes que treballem, tenen, agafen el catàleg de qualsevol marca, de, uh-huh, de pastilles de frens, de filtres, del que sigui, i ells ho demanen tot, o sigui, tenen tot, però és que quan demanes resulta que el vehicle aquell de l'any tal, del mes tal, han variat i aquell filtre, la rosca varia o la pressió varia, ja no et serveix. O sigui, és complicat, eh? O sigui, s'ha d'entendre...
Ho dic per si des del punt de vista del client, a vegades, molt sovint, és on diu, home, escolta'm, ara em feu esperar perquè no sé què, què tal i qual... És lògic.
Nosaltres treballem tot via, o sigui, com has pogut veure a la revista, sí, sí, sí. O sigui, nosaltres estem totalment ficats al tema de la nova tecnologia, mm-hmm, internet, i totes les, pràcticament totes les comandes les fem via internet, via mail.
Però què pot trigar un recanvi a arribar? Perquè aquelles persones que escolta, em demanen una cosa i un diuen recanvi. Que ha de venir això d'Holanda, que ha de venir de no sé on, que ha de venir de no sé què.
Jo he vist arribar un recanvi d'Alemanya o d'Holanda d'un dia per l'altre. O sigui, està tot està, o sigui, han muntat una xarxa tan gran que funciona i els, o sigui, els hi val la pena pagar transport i no pagar magatzem.
D'acord.
O sigui, ja et dic, està muntat, ara t'explicaré com funciona.
I t'ho pregunto, sí, bàsicament per si algú pot anar a un taller i defensar davant del propietari del taller que li digui, mira, aquest recanvi trigarà una setmana o en trigarà dues, i que el propietari del cotxe digui, escolta'm, com és que us trigui una setmana o dues? No ho entenc.
Mira,
pot trigar un recanvi una setmana o dues o tres?
I un mes, i dos, i tres, sí. Depèn, sí. Depèn perquè pot ser un vehicle en el qual ja estigui en una franja de temps crítica i estigui pendent de subministrar de fàbrica.
D'acord.
Per exemple, què vol dir això? Que a fàbrica no n'hi ha. Llavors, fàbrica li té que arribar del subministrador, del fabricant, del que... Perquè tothom parla de fàbrica. Però Seat no és una fàbrica, Seat ensambla, Seat monta, parlo de Seat...
Sí, 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 com per qualsevol altra marca, és igual.
Aquests tenen els seus proveïdors. Llavors, quan han de demanar material, no poden demanar un filtre o un parabrises o un vidre o... No, aquí han d'arribar 10.000 o 5.000 o els que siguin.
Això és igual, Paco, amb cotxe nou que amb cotxe vell?
Sí, a vegades sí, a vegades el cotxe nou.
Ho dic per això, per aquells que diuen, escolta'm, el cotxe és nou, d'allò, com és que triga?
A vegades el cotxe nou és més problemàtic. O sigui, jo m'he trobat amb per dir alguna, Renault Scenic, nova, o sigui, nova, de comprar-la avui i la setmana que ve tindrà l'accident. Haver de refer tota la part del davant i el paracops no està disponible. Com expliques això?
Per això t'ho pregunto.
Com ho expliques? Bueno, al principi em posava nerviós, m'enfadava...
Et comportaves com els clients.
Bueno, sí, perquè o sigui, jo sempre, o sigui, poder ha sigut un defecte meu. Sempre m'he posat a la pell del client. La pell del client és que el cotxe s'ha d'acabar. O sigui, però clar, s'ha d'acabar si es pot. I si ha,
però llavors... dic que seria lògic que amb el client se li pogués contestar davant d'un cotxe que pugui tenir 8 anys o 10, digue-me, totes les peces d'un cotxe que té 8 anys o 10, doncs no te les podrem trobar, però d'un cotxe acabat de sortir de fàbrica o d'un cotxe que té un any o dos...
Però jo ara t'explico com ho fem. Vinga, nosaltres, perquè és que és
la
manera.
És lògic que pugui passar això, eh?
Passa, o sigui, perquè ho he viscut.
Passa que una persona pugui comprar-se un cotxe, que tingui un problema amb aquest cotxe, amb alguna peça d'aquest cotxe, i que la peça no estigui disponible i hagi d'esperar-se sol i serena.
No està disponible, o s'ha de reprogramar, o té que vindre a Alemanya... O
d'acord.
De...
No. Com funciona aquest sistema, doncs?
Mira, nosaltres, pràcticament, totes les comandes es fan via mail. O sigui, jo tinc dins del meu ordinador...
Sí, sí, em falta tinc, això, em falta...
Tinc totes les
referències...
De... No, les adreces dels proveïdors. Llavors... amb el meu programa informàtic jo entro el número de xassis del
model, del
vehicle,
cotxe,
que això és el DNI, o sigui, això se sap el dia que es va fabricar, les peces que porta, el color que està pintat, ho sé tot.
D'acord.
Llavors, indicant aquest número, jo faig una llista del material que necessito, i això via mail ho envio al meu distribuïdor.
D'acord.
El meu distribuïdor en 5 minuts, com a molt 10 minuts, m'ha contestat. Ok vol dir que tinc tot.
D'acord. És a dir, aquí no cal ni dir ni el model del cotxe, ni si és benzina ni dièsel, només amb el, amb el xassis, no, amb la referència del xassis, ja se sap tot per part del proveïdor i et poden dir, ho tenim tot, ens fa falta aquella
peça. Molta gent a vegades es sorprèn quan li demanes la documentació. No, no, jo no la vull per saber si l'està pagant o si és de Sant Cosí.
Només el vols pel xassis.
No, si jo no miro el nom. Jo el nom no miro res. Jo només miro el número de xassis i les lletres de motor, la denominació del motor.
Amb això... ja n'hi ha prou.
Això n'hi ha prou.
D'acord.
Llavors, una vegada jo...
has enviat tot això i tens respost.
I m'ha arribat tot ok, jo sé que demà al matí o aquesta tarda...
tot això ho tindré.
Jo tinc tot el material. Puc parlar amb el client i dir, mire, jo demà al matí tinc tot el material, demà a la tarda o les hores que hi hagi de manipulació, tal dia estarà.
D'acord.
I li pots assegurar fins i tot a
l'hora i tal. Una pregunta bàsica. Imagina't que demanes quatre peces i de les quatre n'hi ha tres i en falta una.
Aquí hi ha el problema. Perquè si la una que falta és l'última de la cadena, doncs tu pots anar treballant. Però si l'última és la primera que has de muntar...
o la més important de totes, ja l'hem fet a bona.
Clar, ja t'estan immobilitzant. Però què guanyem d'aquesta manera, fent-ho així? Jo li puc demostrar al client que ho tinc demanat el dia tal, a l'hora tal, a l'hora tal m'han contestat tal, a l'hora tal jo he reclamat, a l'hora tal m'han contestat... i jo tinc un historial. Perquè això ho vam aprendre a fer amb les companyies de renting. Perquè la companyia de renting apreta molt, exigeixen molt, o sigui, el client el podràs convèncer. Però
amb una companyia de renting,
amb un call center que estàs parlant amb un que ni et veu ni sap qui ets,
sí, no m'expliquis,
allà vol papers, vol papers. Llavors vam decidir de fer-ho així i clar, que jo no ho entén, o sigui,
que quedi clar, Paco, que això passa amb totes les marques,
totes les marques, tots els models.
Es comprin vostès el cotxe de la marca que es comprin, que es poden trobar un dia en què us diguin, mira, de les quatre peces que necessitem en falta una i aquesta una no sabem encara què pot trigar.
La puc tindre avui, la puc tindre demà o pot trigar un mes. A veure, no és sempre. Això pot ser un 5% del total. Però passa, o sigui...
diguem-ne, suposo que ens referim més a vehicles que hagin pogut tenir un accident o de tal, perquè les peces més bàsiques suposo que la majoria de marques les tenen servides aviat, no?
Les peces de manteniment ningú...
les més bàsiques, vull dir, trobes pastilles per tothom i trobes parabrises per tothom i trobes...
això no és problema. El problema és quan és algo específic d'un vehicle que ha d'anar aquell model, aquella referència, perquè allò va codificat informàticament i no pots posar la 23/1 perquè porta la 23/2.
D'acord.
Abans te'l miraves, deies, anem a provar.
Anem a provar per si tira.
Ara no pots provar perquè aquella caixeta que has de provar val 1.000 euros.
Per tant, i partint d'això, cap taller, en principi, té estocatge, perquè no li interessa tenir estocatge, perquè se l'hauria de menjar.
No, és que no pot. O sigui, ara agafaríem...
no acabaria mai.
Tots els milions d'euros que se puguin passar pel cap i vindria un vehicle
i diria, falta aquesta peça.
És que no la tinc. Solució. És el que ha muntat les totes.
D'acord. I així és com s'acostuma a funcionar.
Sí, sí. És una xarxa. És igual que treballa, que treballa Facebook, que treballa Google... igual, tothom està connectat i quan un concessionari... per exemple, posem-nos una idea. O sigui, hi ha un... la central del país, d'Espanya, posem. Vale? Aquesta està connectada amb Barcelona, amb els diferents concessionaris. Després aquests, amb els seus subagents.
Sí, sí,
i això és una xarxa. Vale? I en el moment que tu introdueixes en el programa informàtic, necessito un paracops d'equips. Amb aquest se li encén a la pantalla, si el té, bé. Si no, li marca al concessionari o al subconcessionari
que el pugui tenir.
Més proper que el pugui tindre. Llavors, automàticament li demana i és una xarxa, se'l passen d'una a l'altra fins que
t'arriba. En general és un procés ràpid, Paco?
És ràpid.
Estàvem parlant ara de casos, diguem-ne, no sé si dir excepcionals o no, casos que passen, però en general ara les reparacions...
És ràpid. És... que passa que, clar, ràpid... a què li dius ràpid a què li dius lent?
Ja ho sé. Ràpid vol dir ja.
Un minut pot ser molt ràpid o pot ser molt lent.
D'acord, però diguem, en principi la mitjana és que un taller pugui demanar unes peces un matí i que pugui tenir les peces a la tarda o l'endemà al matí.
Sí.
Les peces estan disponibles.
Nosaltres treballem demanant a primera hora del matí, abans de migdia ho tenim, i les peces de manteniment en un quart d'hora les tinc.
D'acord, o sigui que és un procés ràpid, encara que des del punt de vista del client això dir, tu hem demanat, no, tu hem demanat, però és ja.
És molt ràpid perquè, mira, amb la batalla de preus ja no es pot entrar, perquè els preus han arribat a un punt que el que treballi per sota perd diners.
Pregunta també a partir d'aquí. Cada marca té un preu.
Sí,
cada marca. I ni baixa ni puja, és a dir, els preus de tarifa de marca...
El preu de tarifa de marca és
el que
és. És sagrat,
perquè... es vagi on es vagi, Paco?
Sí. El preu real d'aquell component és...
És el que la marca defineix.
Sí. Llavors, aquí has d'afegir...
Anava a preguntar l'altra cosa, però no sé si pels oients... Hi ha marques més cares que altres.
Clar, hi ha marques més cares, hi ha marques més barates, però més que el preu, el que s'ha de mirar sempre és el servei, la rapidesa, perquè és que tu pots tindre una peça molt barata que m'arribi demà passat. Doncs prefereixo pagar-la cara i tindre-la a la tarda. M'entén el que vull dir? I la gran lluita dels nostres proveïdors no és en el preu, perquè en el preu han arribat a un punt que ja no poden baixar més. O sigui, nosaltres estem treballant amb marges actualment del 15%. Abans jo havia vist marges del 50 i del 60%, però tot això era fals, perquè tu, què feien? Inflaven el preu i després te'l baixaven. O sigui, sempre...
Inflaven el preu perquè sabien que així ho podien anar baixant.
Clar, però... sí, el problema...
I ara el preu ja no dona marge per tocar-lo.
Clar, i com tot ve prefixat per les marques, i estan els programes informàtics, que tant de peritatges com de manteniment, que el preu ve fixat, llavors això mort.
T'ho pregunto per què. Un recanvi de Volkswagen val el mateix aquí que a La Corunya, que a Sevilla. Un de Renault, igual. De Citroën, igual.
L'única diferència és que el recanvista de La Corunya sigui amic teu i te'l regali, i no t'ha costat un duro.
D'acord.
O el de Barcelona no sigui el teu amic.
Entesos,
i pagui el que...
Entesos. Però el recanvi, el preu del recanvi, és el mateix a tot arreu.
Sí.
Vaja, o sigui que ara va com els cotxes, això. La tarifa dels cotxes és una tarifa a tot arreu i depèn del concessionari, del que vulgui fer el concessionari, que vulgui regalar, que vulgui deixar de regalar.
Els preus són unificats.
D'acord. Com que avui començàvem parlant de les xarxes socials, i ja hi continuarem, però en Paco ens proposava parlar dels pressupostos online. Cada vegada que havíem parlat de fer el pressupost d'un vehicle i sobretot d'algun problema mecànic, sempre ens deies que era importantíssim que mecànic, client i màquina, com dirien els italians, es trobin junts, mirin el cotxe i decideixin què fer, què deixar de fer i acordin quina serà la intervenció que es farà en aquell cotxe. Quan un proposa un pressupost online...
Ja has desmuntat tota la...
Diguem-ne que hem desmuntat allò que ens deies que era bastant fonamental perquè tothom se'n vagi a casa tranquil, que la feina serà una feina ben feta i que s'haurà acordat. Com funciona un pressupost online?
A veure, els pressupostos online els han posat de moda les grans àrees comercials, els punts de servei ràpid, per què ho han fet? O sigui, ells no tenen, per dir alguna cosa, la proximitat que tenim nosaltres amb el client... No tenen la confiança que tenim nosaltres amb els clients, llavors ells han de jugar amb el diner, amb el preu. Llavors, què està passant amb les assegurances del cotxe? Per què són més barates les assegurances online? Perquè estan eliminant la gent d'assegurances, o sigui, s'estan saltant un pas. Què passa? Que mentre tot va bé, és perfecte, però quan tens un problema, en qui reclames? En qui parles? En qui comentes? O sigui... Llavors, aquests pressupostos online, doncs mira, per saber el preu d'una bateria, entres, mira, bateria per un tal cotxe, tal model, i et dona un preu. Bueno, vale, és una cosa concreta. Per saber el preu d'un... cosa molt concreta.
M'aturo un moment, perquè sí que hi ha marques que fan preus tancats amb algunes operacions de manteniment. Això sí que és veritat, no?
Sí, no.
És a dir, canvi d'oli, jo què sé, 30 euros.
Sí, però per què ho fan? Perquè han estudiat aquell model de vehicle...
I saben exactament...
Clar, o sigui, a veure, pressupostos tancats es poden fer els que vulguis, però...
Però per operacions molt concretes, suposo.
Clar, però un pressupost tancat... Imagina't, un taller multimarca que faci pressupostos tancats. Posaré un cas molt extrem, però què pot passar? Imagina que poses canvi d'oli... Anem a dir una
bastió... És igual, diguem
20 euros.
20 euros, molt bé.
Vale? Si m'entra un Seat 600, que encara corren, està guanyant la vida. Justeta, però te l'has guanyat. Ara, imagina't que t'entra un Touareg...
Sí que és barat canviar l'oli en 600. No, ja t'entenc, ja. Sí, ja t'entenc.
Val el doble, però hem posat un preu de...
D'acord.
Però tu ara imagina't que t'estàs posant una oferta generalitzada. t'entra un Cayenne, o t'entra un Touareg, o t'entra un... que sé,
sí,
un Audi
algun,
així,
sí,
o
sí, algun, alguna, mm? Algun cotxe d'aquesta magnitud.
Quan val l'oli que porta aquest cotxe? una salvatjada. Llavors, com ho justifiques? Què li dius al client? Perquè el client està veient un cartell molt gran que posa canvi d'aceite 20 euros. Estàs enganyant. Perquè, què li diràs? És que, quines armes tens per dir no, clar, és que el canvi d'oli és per un 7600 només. Escolta'm, doncs posa canvi d'oli 7600, mm-hmm. tal. Llavors, amb els pressupostos online, pressupostos tancats, sempre acaben havent problemes. Perquè quan desmuntes i veus, dius, buah, però si jo el pressupost és de les pastilles tal, i aquest porta les pastilles d'acord. Tal model, i unes valen 100 i aquestes valen 200.
O sigui, ens en podem refiar d'això sempre i quan s'especifiqui clarament el model, el cotxe... El
clar, si, no, si t'han fet un pressupost tancat, t'han de cobrar el que t'estan dient.
Uh-huh.
Però assegura't que t'estan fent
el que correspon al teu cotxe.
Clar, i a l'oli que t'estan posant, perquè, per exemple, mira, olis actualment al taller tenim, mira, un, dos, tres, sis tipus d'oli diferents.
Déu meu.
Vale? Sis tipus d'oli diferents.
Ni que fos un restaurant, això. Paco.
I més cars, perquè segur bueno, que l'oli això, que posa... Segur. L'oli que posa...
Sí, a l'amanida no posem oli
mineral. No val el que posem
no,
oli.
Fins a sis tipus d'olis diferents.
Tenim sis. O sigui, ara vens i jo tinc sis tipus per oferir. Bueno, i és que són les que he de tindre, perquè Ford porta un tipus, Renault porta un tipus, Volkswagen tal model porta un tipus, Volkswagen tal model porta un altre, per cotxe normal ara, i per cotxe antic.
Ara, si fos client, diria, però no tots funcionen igual, Paco?
Li pots posar, però després, quan comencem a parlar d'amortització de vehicle, de duració de quilòmetres i de prevenció d'avaries, llavors, tu quin oli has volgut? Has volgut l'oli de 10 euros? Pues bueno, pues, el problema que tindràs, quan arribi, hauràs d'anar multiplicant tot el que t'has estalviat o hauràs d'anar preparant per pagar la reparació. O sigui, cada cotxe surt... En això les marques s'estan posant una mica...
Per què? Perquè si no, jo faig servir un oli que no és el que el fabricant recomana i em pot fins i tot anul·lar la garantia o restringir algunes...
Bueno, ja no anul·lar la garantia perquè durant el període de garantia difícilment se't farà malbé.
Perquè fas el servir...
Però et saltarà...
Poden passar? D'acord.
Passen coses. Estan passant coses per... Primera, per consums d'oli. Després, per els vapors que produeixen aquells olis, obstrueixen, poden obstruir injectors, passos interns, o sigui, ens estem trobant, o sigui, i ja et dic, nosaltres treballem així per evitar
problemes. Però, esclar, parlàvem de pressupost tancat i, per tant, el pressupost tancat ha de, sí, i volem confiar, ha d'especificar-ho tot.
Clar, però és que tu, quan has de fer un panell de pressupostos tancat, hauria de ser tan gran el panell, per explicar-ho tot, que la gent no s'ho podria llegir.
Com en el cas dels pneumàtics, com en el cas de tantes operacions, diguem-ne, de manteniment del cotxe.
Si uns pneumàtics, tu pots veure pneumàtics des d'Equids.
Sí.
Vale. Però quan tu arribes amb el teu cotxe, el des d'Equids... Sí. Acaba amb 3 o 4 euros darrere.
Que diu, no, el teu pneumàtic no sé què tal, és un pneumàtic especial que no
codi,
sé què.
Còdic de velocitat, amplada...
50.000 punyetes.
No pots tancar aquell pressupost, o sigui,
Aleshores, ens anem de refiar o no dels pressupostos online?
Ha de quedar molt clar.
Ha de quedar molt clar.
Ha de quedar molt clar, o sigui, la mà...
No si queda molt clar, no passa res.
La mà a sobre del cotxe no te la poden posar fins que no estigui la cosa clara. O sigui... Jo, això ens passa al taller constantment.
Ho pregunto perquè...
O sigui,
perquè...
Quan venen i pregunten preu, què em costarà? Doncs mira, segons el número de vestidor, segons el motor i segons això, val això. Ara, una vegada desmuntem, veurem si realment coincideix tot. Què coincideix? Si que no, doncs jo et trucaria i et diré, mira, el canvi és aquest, t'interessa o no t'interessa? O sigui, el que no pots fer és, quan vingui, trobar-te allà
Però... Com hem dit abans, amb les operacions més normals no hi hauria d'haver problema si se sap exactament
clar, si tu
model,
treballes,
el tipus i ja clar, està, no?
A veure, tot i tenint això, a vegades surt algun problema esporàdic per canvis i perquè els fabricants és l'amo i senyor i pot fer el que vulgui amb els seus vehicles. Llavors et trobes a vegades...
Però dic, perquè molts tallers i molts tallers de confiança, suposo que no cal anar al client, et pot trucar i dir, escolta, més per canviar l'oli, passa i me'l deixes i ja està. I ja tothom sap, diguem-ne, quina operació és o tot plegat.
I està dintre d'uns marges,
tot això.
Sempre que parlem, o sigui, ara tu mateix, tu ho has dit, sempre que parlem de taller de confiança,
les operacions bàsiques que ja tothom coneix,
t'estàs refiant del teu taller. O sigui, el taller viu de tu i ja tindrà cura de tractar-te bé, perquè és que està visquent de tu. O sigui, tot tu seria d'enganyar-te, perquè enganyar, pots enganyar una vegada, dues no, perquè el que enganyes dues vegades és que és tonto ja.
D'acord.
O sigui, avui en dia, tal com està tot muntat i amb la informació que arriba bé, si tu entres a internet i pots saber, i la gent, molta gent sap, quan et ve a demanar un pressupost
ja sap el preu, vols dir?
Clar, si sap el preu, si només que entris a internet a qualsevol fòrum i posis, tinc tal vehicle i vull fer la revisió, què em costarà?
I et surt algú que
surt l'espavilat de torn, jo la vaig fer l'altre dia a tal lloc i em van canviar, pam, pam, i t'ho diu tot. Jo crec que hem de ser, no només amb la meva professió, amb totes, s'ha de ser seriós i s'ha de ser professional. O sigui, l'època del pelotazo s'ha acabat. O sigui, s'ha acabat. O sigui, s'ha de... Què guanyo jo fent una revisió d'un cotxe, cobrant el doble, si és que quan surti al carrer s'haurà d'anar a compte? Perquè, si tu vas a comprar pa i cobren 5 euros per una barra de pa, a què diràs?
Una cosa està clara, vaja, suposo que això no ha canviat. Cotxe petit, menys car, cotxe gran, més car, suposo que sí, no?
Clar,
això no ha canviat, eh?
D'acord.
Això... Ho dic per si, en el marge de preus, també ara, diguem-ne, la posada a punt o el manteniment d'un cotxe gran és més econòmic que fa 3 anys o 4, perquè els preus també s'han rebaixat, o no?
A veure... el temps de fer aquella operació és el mateix.
És el mateix.
És el mateix. S'ha baixat. Per què s'ha baixat? Perquè s'estan allargant...
Per si hi havia més marge per poder-ho baixar. És a dir, amb un cotxe, jo em comprava un cotxe de 15.000 euros, les operacions de manteniment bàsiques valien el que valien, me'n comprava un de 40.000 i valien el que valien. Potser amb el cotxe de 40.000 hi havia més marge per poder rebaixar algunes coses que amb el cotxe de 15.000. O no s'ha tocat massa, això?
Mira, els temps no han variat, no? Perquè tots són els mateixos. Llavors, les quantitats i els tipus de producte que s'està posant cada vegada per exigències de medi ambient... O sigui, abans una llauna d'oli valia 10 euros. No, bueno, i amb euros... No,
sí, sí, sí.
Anaves i amb, no sé, 1.000 peles compraves una llauna d'oli.
D'aquelles que quedaven al maleter del cotxe.
Que quedava al maleter plena, no la feies servir mai, i quan canviaves el cotxe...
Llavors traies la llauna.
Traies la llauna i dius, mort meva, si porta una llauna aquí de museu, que encara tenim el taller guardades perquè fan gràcia.
Aquelles llaunes de la SET i aquelles llaunes de la CS i de tot això, no? D'acord.
Llavors, ara agafes...
Deixa'm fer un parèntesi. No val la pena fer això, que no? Tenir una llauna d'oli, dic llauna, ja no és llauna, portar oli dins el cotxe per si... Paga la pena, això?
No, a veure, a no ser que sigui un vehicle que tingui un consum d'oli, ho sàpigues i si és conscient i, però
no val la pena carregar un maleter de d'andròmines que no farem.
És una tonteria. Mira, nosaltres treballem amb... Hi ha gent que no li agrada, hi ha gent que sí que li agrada. Nosaltres tenim uns dipòsits grans d'oli,
sí.
I jo et poso la quantitat que necessita el teu vehicle.
Com si fos a granel.
Sí, és un tirador de cervesa. És com un tirador de cervesa. I jo et poso, si el cotxe teu porta 3,6 litres d'oli, jo et poso 3,6 i et cobro 3,6. Hi ha llocs que et posen una llauna de 5 litres, paga 5 litres, aquella llauna deixes el maletero, se t'aboca, se t'obre, embrutes el maletero, o no te la posen, i llavors això és un lío. El maletero del cotxe està net i has de portar les maletes, els pals de golf o el que vulguis, però és que tonteria. Si obriràs el capó i li posaràs l'oli a l'aigua, li posaràs l'aigua a l'oli, trauràs la varilla,
Escolta, igual. Millor no portar res. Tot això venia a què? Les operacions bàsiques, clar, el temps és el mateix, ara que fa 5 anys pel taller.
Però el producte ha pujat molt de preu.
El producte ha pujat molt de preu.
L'oli és caríssim. L'oli, el que deia abans, per normatives d'antipol·lució, de medi ambient, els olis han de ser sintètics, han de portar una sèrie de formulacions... Caríssim. O sigui, avui en dia, l'oli que porten els vehicles és molt car.
D'acord. És a dir, aquell que a vegades s'espanti mirant la factura i diu, l'oli, Déu meu, quin preu.
És el que val. D'acord. És el que val. I quan més alta sigui la gamma del vehicle, més car és l'oli. Però la pujada és bestial.
També dura més temps.
Sí, dura més temps.
Ai, quin cim és arrossegat.
Però el ser un oli molt fi, el consum que té, que els fabricants tenen homologats, és molt més gran que abans. Llavors... amb un vehicle que facis el canvi de l'oli als 30.000 quilòmetres has hagut d'afegir pel...
D'acord.
En 30.000 quilòmetres has d'afegir, perquè amb vehicles anteriors amb 30.000 quilòmetres havies canviat l'oli 5 vegades, però si el canviaves cada 6 30 l'havies canviat 5 vegades.
És cert.
Clar, sí que era més barat, però si tu multiplicaves aquell oli per 5 vegades més o menys anava...
D'acord, tornem a l'inici. Una persona que faci aproximadament uns 15.000 quilòmetres per any canviarà l'oli una vegada a l'any, no?
Una vegada a l'any, o fins i tot, doncs mira, pots arribar, anar a l'any, si el taller és de confiança i parla, ho parles,
mira.
Escolta'm, mira, anem a mirar l'oli, mira si està net com una patena, mira, escolta'm,
pots... No ho toquem.
Sí, però tot això és mirar-ho, parlar-ho, pactar. Si tu vas a un centre ràpid, allà no te'n miraran, allà trauran el cap i...
Va, pum, però t'ho dic pam. Perquè amb un cotxe ben portat, amb un cotxe actual... perfectament, es pot passar tot un any sense necessitat de canviar l'oli, sí, i si convé encara es pot estirar una mica més.
Sí,
sense patir pel cotxe.
Tenint cura d'obrir el capó de tant en tant i mirar el nivell. Si tu vas controlant amb 15.000 quilòmetres tranquil·lament, sense cap problema.
Pregunta final, és més econòmic de mantenir un cotxe ara que fa 10 anys o 15?
El cotxe de 15 anys entrava moltes més vegades al taller que ara. O sigui,
és a dir, envelleixen millor els cotxes ara.
Sí.
Aguanta. O sigui, encara que no ho pugui semblar.
La fabricació del
aguanten
cotxe...
Aguanten més.
Sí, abans sempre ho he dit, que un cotxe es fabricava perquè durés molt.
Sí.
Però és que es fabricava perquè durés molt, però anava molt al taller. Ara es fabrica perquè duri poc, bueno, poc, 10, tal, però...
No va tant al taller,
o sigui... A no ser que hagis tingut mala sort i et surti un cotxe...
Surti un bunyol d'aquells que de tant en tant...
Però si és un cotxe normal, va al taller una vegada a l'any o cada 2 anys... O sigui, no és l'afluència de... Per això estan els concessionaris grans, estan espantats, perquè a la que venen un cotxe li diuen adeu, no saben si aquest cotxe tornarà. Uh-huh. Abans li deien adeu i ara t'hi havia com una goma, o sigui,
sí,
com un jo-jo.
Sí. Tornaràs d'aquí 2 dies.
Tu tranquil, que d'aquí 2 dies...
El rodatge, el no sé què, el de l'igual.
Entens? Ara no, ara el jo-jo, ara la corda no hi és, ara se'n va i
ja veurem
i
què
ja
vas,
parlarem si tornarà.
Doncs avui que hem posat fil a l'agulla aquesta qüestió, precisament del manteniment del cotxe, dels cotxes quan es fan grans, i sobretot, pressupostos online o pressupostos tancats, sempre sabent-ho tot. Sabent-ho tot del cotxe i de l'operació que se li ha de fer al cotxe i del material que se li ha de posar en el cotxe. Si no, aquells preus baixos poden amagar després una sorpresa d'aquelles de dir, mira, he acabat pagant el mateix que pagava. Paco, gràcies.
A vosaltres.
Fins d'aquí un mes. Demà i tornem a les 9. Que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.